COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, ara Herrera a COPE a Catalunya i Andorra. Com sempre tenim el Marc Paires a les vies de so fent que tot això funcioni i un servidor, Ricard Álvarez, presentant i posant veu. Avui és el Dia Internacional dels Esquerrans. Parlo de la mà predominant a l'hora d'escriure. Des del 1976 es dedica mundialment aquest dia a consciència de que hi ha un 10% aproximat de la població que té dificultats de vegades per fer anar eines que estan pensades per la gent que fa anar a la dreta. En fi, que avui és aquest Dia Internacional des de l'any 1976. Però avui seguim amb la calor i, a més, veurem com el risc d'incendis, que és força elevat, a part de limitar els accessos a segons quines zones naturals, també limita la pràctica d'esports d'aventura. I també estem a les portes del cap de setmana. Per tant, ens acostarem al cinema i parlarem d'estrenes i de sèries. Però abans, informació de serveis. Anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Comencem parlant de la previsió meteorològica, que ja comença a ser molt similar a la d'ahir, la d'abans d'ahir, però sumant-hi una mica de graus.
Sí, així, a hores d'ara marquem les temperatures. 30 graus a Lleida Ciutat, 30 a Barcelona, 31 a Tarragona, 33 a Girona, 28 a graus a Andorra. Calor intensa, ahir va batre el rècord, Artés amb 42,8, i avui, doncs, una mica més de calor que no pas ahir, i una mica menys de la que farà demà dissabte, que serà, doncs, la jornada més problemàtica amb l'onada de calor, perquè a partir del diumenge començaria a remetre el termòmetre. Avui se poden assolir màximes de 40 a l'interior de les Terres de Lleida i també, en aquest cas, a Terres de l'Ebre i a zones de la Catalunya central. Demà dissabte els termòmetres encara s'enfilaran més, poden arribar al sud del Segrià, a Lleida, en aquest cas, a temperatures entre 43 i 44 graus. Per tant, la calor que apreta de valent demà dissabte encara més.
Busquem tot seguit l'estat hores d'ara de la xarxa viària catalana.
Hores d'ara tenim problemes a quatre zones de la xarxa viària de Catalunya, la AP7, Figueres a la Jonquera, hi ha problemes, hi ha una bossa de vehicles a causa d'una avaria, la C31 a Torroella de Montgrí, a la Nacional 340 del Vendrell direcció Tarragona, ja 4 quilòmetres de circulació intensa, i recordem també que està tallada la carretera d'accés de la Pobla de Massaluca a causa de l'acció dels bombers que continuen remullant l'incendi d'ahir.
I ara ens n'anem amb un avanç informatiu, Sergi. Comencem amb el tema habitual, xifres de Covid. Tenim per davant un nou cap de setmana. Com es presenta? Les xifres estan relativament a la baixa, però segueixen altes.
Sí, és un descens tímid. Avui Salut actualitza les xifres, notifica 2.122 nous contagis. La millor dada de totes és que notifica 0 morts. Feia molts dies que estàvem amb una xifra de letalitat aproximadament de les 30 víctimes. També a vegades Salut diu que quan hi ha 30 o 40 víctimes fa una agrupació de dies, no?, que no corresponen estrictament a les últimes 24 hores. Avui ha notificat 0 morts, que sens dubte és la millor notícia de totes. També un indicador bo és que baixen els hospitalitzats, tot i que, com tu molt bé dius, Ricard, encara estem en una posició altíssima. Hi ha 1.710 persones hospitalitzades a Catalunya per Covid, 80 menys que ahir, i 541 crítics, 18 menys. La RT es manté a 0,76 i el risc de rebrot a 357 punts. Mentre continua Salut insistint amb la necessitat de la vacunació, especialment de cara al setembre, tenir el màxim número de persones vacunades al setembre quan hi ha el retorn de més activitat social i l'inici del curs escolar. Queda un mes.
Queda un mes,
el 13 de setembre, retornen les aules i aquest any, recordem, amb la presencialitat. Per tant, és molt necessari, segons Salut, vacunar a tota la població adolescent de 12 als 17 anys. Atenció, perquè se podrà continuar de cara amb el curs que ve amb els grups bombolla, però hi haurà una diferència important. Un nen o nena vacunat, si hi ha un positiu del seu grup bombolla, havia d'estar a hores d'ara 10 dies a casa de confinament, inicialment continuaria a les classes.
i el Servei Meteorològic de Catalunya ha decretat el grau màxim de perill, el número 6 per l'onada de calor, i preveu que se superin fins i tot els 43 graus en algunes zones. Tot això comporta automàticament també que el risc d'incendi a molta part del territori de Catalunya, Sergi, sigui no elevat, molt elevat.
Sí, i la idea que llança la Generalitat és única, millor quedar-se a casa, millor no, queda't a casa. L'accés al medi natural a 24 comarques, absolutament prohibit. No és temps ni d'excursions, no és temps, evidentment, ni d'acampades, ni tampoc, òbviament, de barbacoes. Ahir, la primera prova de la facilitat amb la qual pot aprendre el foc. Encara es desconeixen les causes, però tot fa indicar que van ser causes naturals, no hi havia la intervenció humana. A la Pobla de Massaluca, 60 hectàrees cremades d'una zona d'interès protegit dels tossals d'Almatret i de Ribarroja. La gran coordinació de bombers, Catalunya i Aragó, Hidroavions de Saragossa van controlar l'incendi, però és un avís del que pot succeir a les pròximes hores si no tenim totes les precaucions.
I per acabar, dos titulars ràpid en el que hem de lamentar pèrdua de vides humanes. Un accident de trànsit i un altre, una parella a Balaguer.
Sí, dos segments d'edat, joventut i, en aquest cas, una edat més elevada, però tragèdia. Primer, a Palamós, un accident ahir d'una moto on circulaven el conductor, un home de 20 anys i una dona de 19 anys, l'home veí de Canonge, la dona de la Seu d'Urgell, va morir a causa d'un accident, com dèiem, de la seva moto a Palamós. Són 89 les víctimes mortals de la xarxa viària catalana aquest any, 29 de motoristes. I d'altra banda, a Balaguer, localitzats a morts amb el seu domicili, ubicat al número 3 de la plaça Pau Casals de Balaguer, un home de 81 anys i una dona de 79, matrimoni. Els veïns van alertar la policia que sortia una forta olor de la casa d'aquest matrimoni. Malauradament, doncs, se van trobar les dues defuncions. No hi ha signes de violència.
Gràcies, Sergi. Ens tornem a escoltar a la una. Passem als esports. Sílvia Ortiz, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Preparada perquè comença ja la Liga 2021-2022.
Preparats tots. Comença avui amb el partit València-Getafe a les 9 i el Barça encara no ha pogut inscriure els seus nous fitxatges, pendent de reduir aquesta massa salarial o de donar sortida a jugadors com Umtiti i Pjanic. La màxima prioritat és poder inscriure Memphis Depay abans d'aquest diumenge perquè jugui contra la Real Societat, i el club són optimistes de moment. Coman prepara aquest partit de diumenge al Camp Nou a les 8 amb els jugadors que té disponibles. Comptarà amb Pedri, que hi va tornar a entrenar només 5 dies després de la final olímpica, i De Jong encara no està descartat. A la Real, el rival de diumenge, el davanter Alexandre Isak podria ser baixa. Avui ha entrenat al marge de l'equip per molèsties al genoll i farà una última prova abans del partit de diumenge. Serà el primer partit on no podrà haver-hi públic al Camp Nou des de fa més d'un any, en concret des del 7 de març de 2020, amb curiosament un altre partit Barça-Real Societat. De moment només s'han distribuït unes 15.000 entrades entre els socis i el club ja ha posat a la venda les entrades que queden pels socis no abonats amb un 20% de descompte i pendent de les noves indicacions que rebi del Procicat. Un Barça que ha rebutjat participar en l'acord de la Lliga de Futbol Professional i el Fons d'Inversions CVC, que es va aprovar ahir en assemblea, un acord que reportarà més de 2.000 milions d'euros a repartir entre els clubs de primera i segona, i al qual tampoc es van adscriure el Real Madrid, l'Atlètic de Bilbao i l'Oviedo. El Barça va emetre un comunicat explicant que no pot acceptar hipoteques patrimonials de 50 anys per defensar el model del club propietat dels socis. L'Espanyol rebrà uns 90 milions d'euros per aquest acord de la Lliga de Futbol Professional amb el Fons d'Inversió CVC. L'equip de Vicente Moreno debuta demà al Camp d'Osasuna i ara a 2:15 està previst la roda de premsa prèvia del tècnic. El Girona també debuta demà a segona contra la Morevieta a Montilivi a 8:15. Mitchell pot comptar amb 18 jugadors en fitxa professional després que hi va inscriure Darío Sarmiento. El míster també parla ara a 1:15, i el Barça femení, lesió de la golejadora Jennifer Hermoso, que estarà a prop de 2 mesos de baixa per una lesió al turmell dret. L'equip de Jonathan Giralde juga aquesta tarda un amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier a 7:15.
Gràcies, Sílvia, i tornem a la una. Nosaltres en uns minuts parlem de que l'onada de calor i el risc d'incendis afecten també als esports d'aventura. En parlem aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Hipoyagán, rebajas gigantescas y rebajas como nunca. Ahora puedes comprar un canapé de matrimonio que antes costaba 339 euros y ahora 179 euros. Sí, sí, 179 euros. En Hipoyagán aprovecha nuestras rebajas gigantescas. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, colchones, muebles de jardín, lámparas, textil hogar, menage. Solo un gigante como nosotros puede hacer estas rebajas gigantescas. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa i Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego al comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs apa, com que estem a les portes del cap de setmana i ahir on vam parlar a fons i ens ho expliquen a tot arreu i ja ho hem patit, anem a parlar d'aquesta onada de calor de cara al cap de setmana. Ho fem igual que ahir amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Ja hem tingut onada, bueno, ja hem tingut un dia de temperatures força altes, fregant i superant els 40 graus en alguns punts, de Catalunya.
Les zones interiors, no totes les comarques, no totes les poblacions, però bueno, la calorada d'ahir va ser pues enorme. Van estar, jo que parlo des d'ella, 3 hores per damunt de 39, 6 hores per damunt de 38 i gairebé 12 hores per damunt de 30 graus. Les comarques de Lleida, pues Tremp, Mollerussa, bueno, Serós, bueno, podríem fer un llistat ben llarg de temperatures molt altes, sí, que continuaran avui divendres i tot el cap de setmana es podran moure un o dos graus amunt o avall, és a dir, entre 38 i 42 graus les temperatures màximes durant la tarda. La onada de calor se termina diumenge, darrer dia. A partir de dilluns baixen les temperatures 4 o 5 graus i a partir de dimarts es normalitzen.
Ja tindrem... O sigui, tornarem a la calor normal d'un mes d'agost.
La normal pues, són 30, 31, 32, vale. 33 com a molt, al Pirineu per sota de 30, a la costa és on menys noten la variació, sí, sí que tinc que dir un detall, que és la línia de la costa la que no s'enfila, 29, 30, però ahir va tenir Sitges 29, 30 graus, anaves a Sant Pere de Ribes, que està a pocs quilòmetres a l'interior, i ja s'enfilava a 37. Ah. És a dir, només la línia de la costa.
O sigui, és d'esta sí. primera línia, si no res.
Si no res.
Bueno, escolta, es preveu algun sí. fenomen complicat per demà a la tarda?
Vicent, de la possibilitat,
possibilitat
no de
sí.
la seguretat, de la possibilitat d'un fenomen violent durant la tarda.
Violent meteorològicament parlant, eh?
Ara diré aquí, associat a tempestes que podien arribar des de l'Aragó i que afectarien més aviat al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també al nord de Barcelona i al de Girona, però menys, durant la tarda, el fenomen violent serien les fortes ratxes de vent. De moment hi ha dos models, l'Arome, l'Harmony, que estan donant ratxes pues molt fortes. El valor mínim serien 70 km d'hora i d'ahí cap amunt, 80, 90, no sé si arribaran a complir-se, però la tarda, entre les 5, 6 de la tarda i les 9, aproximadament, això és una tendència, no vol dir que es cumpla a rajatabla l'horari, pues fortes ratxes de vent associades a les tempestes que podran caure, que teòricament, en principi, no deixarien gaire pluja a la plana de Lleida, a la mitjana sud, a gairebé Catalunya no, però a Catalunya no pirinenca, però sí que al Pirineu podien deixar xafes importants amb cops de vent molt forts.
Abans de sortir de casa, sobretot si aneu a la natura, consulteu les previsions immediates, que això sempre
clar,
és bo.
Perquè els fenòmens violents no es poden preveure gairebé ni en 24 hores d'antelació, que és el que estem fent, no s'estem tirant a la piscina.
Clar.
A vegades és en hores d'antelació.
Sí. Que, per això, si heu de sortir, mireu abans.
Pues és millor, pues, si veus que el cel s'embolica, pues plegar ràpidament, sobretot si un està fent trekking o caminates a l'aire lliure i ficar-se a cobert, no?
Armando, la humitat relativa, per cert, seguirà molt baixa tot el cap de setmana.
Sobretot a l'interior, clar, per això és una mica més aguantable. Aquests 40 graus que van tenir a Lleida amb humitats de 23, 24, 25, per sota de 30%, bueno, relativament aguantable.
Sí, sí,
però
sí,
això
sí.
implica que s'ha de beure molta aigua,
sí.
perquè tenim pues, molta pèrdua d'aigua per transpiració.
No, i dic,
o no sortir, o no passejar, o no voltar a les hores.
I que tot l'interior de Catalunya tingui una humitat relativa baixa també implica aquest problema amb els incendis, que són, a part de la calor, a part de la calor, la humitat és baixa i és molt perillós, eh? Estem amb alerta màxima.
Exactament, qualsevol espurna. Clar, el famós factor, més de 30 graus, humitats per sota de 30 i vent per sobre de 30 km per hora, el 30-30-30 vol dir altíssim risc d'incendis, que continuarà tot el cap de setmana. Per això a vegades, bueno, s'ha dit de que no voltar per la natura podem cometre alguna errada i provocar un incendi. Només que una sola persona pues, llanci una burilla o tingui un descuit, pues, se genera un desastre. És a dir, que molta cura, beure molta aigua, sobretot durant les tardes, hem de dir que a l'interior, i sobretot a les comarques de Lleida i a la mitjana sud de Lleida, les temperatures altes arriben molt tard, eh? Ahir es va donar els 40 graus a les 6 i 10 de la tarda, mentre que a la línia litoral es dona pues, a primera hora de la tarda o a vegades a migdia, depenent de quan entri la marinada.
Gràcies, Armando. La veritat és que, clar, és això que ja ho sabíem. Temperatures altes, molt altes, ja fa dies, a més, que degut a aquestes altes temperatures ja sabeu que tenim un risc d'incendi altíssim i que per això, doncs, molts llocs de la geografia catalana s'han hagut de controlar els accessos o fins i tot tallar-los, eh? No es pot accedir a zones naturals per impedir, doncs, que pugui haver algun incendi. És el cas, per exemple, de la zona d'Àger, a la Noguera, a Lleida, on des de l'Ajuntament d'Àger, a part de limitar els accessos a segons quins punts de la geografia, també, i per consciència, han decidit, juntament amb les empreses d'esport d'aventura d'aquesta zona, suspendre les activitats per, com a mínim per aquest cap de setmana o mentre duri aquesta alerta. Doncs justament per això, perquè l'entorn és tan maco que no es pot posar en perill doncs per dos dies. Parlem amb l'alcaldessa d'Àger, la Mireia Burgués. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Clar, el risc d'incendi és altíssim i l'entorn és tan maco que enteneu la necessitat econòmica, però que una cosa no treu l'altra, oi?
Sí, correcte, de mirar de preservar el paisatge en l'altre espai natural, això està clar. Clar, tot i que econòmicament això és un cop molt fort per l'economia del municipi.
Però... Clar, el tema de Esport d'Aventura Àger, tu explica'm, perquè jo ara em ve al cap, per exemple, el vol amb parapent que teniu, que amb unes vistes magnífiques. Això, clar, no es pot accedir, no es pot saltar de moment.
Sí, correcte, l'accés a dalt a Montsec està restringit, igual que al Congost de Montrevell. En aquest moment no es pot fer activitats aquàtiques ni res que posi en perill el nostre patrimoni natural.
Clar, això durarà de moment, amb aquesta onada de calor, espereu que quan el risc d'incendi torni a baixar, doncs poder reprendre tota l'activitat.
Sí, correcte, sí, esperem el més aviat possible que puguem tornar a engegar totes les activitats, perquè, com molt bé has dit, és un dels motors econòmics del municipi.
Alcaldessa, anem a vendre una mica la zona, independentment de que ara, i per culpa del risc d'incendi, doncs estigui aturat tot el tema d'esports d'aventura, amb un estiu normal, què hi podem fer a Àger?
Bé, a banda dels que volen o dels que van al Congost, que són molts, hi ha el Centre d'Observació de l'Univers, també tenim un gran patrimoni cultural, el qual la gent moltes vegades no coneix, disfruta del paisatge natural, però també hi ha un gran patrimoni antic cultural que està bé de visitar, des de la Col·legiata a la Mare de Déu de la Pertusa, bueno, diferents indrets que està bé que la gent conegui també.
Clar. Doncs ja ho sabeu, busqueu Àger als vostres navegadors, a internet, i trobareu com arribar-hi i què hi podeu gaudir. L'observatori, per cert, del Montsec, que està a pocs quilòmetres del municipi d'Àger, té la certificació de cel Starlight, que això vol dir que és un dels cels foscos que permeten la clara observació de l'univers. No sé si l'alcaldessa va aprofitar ahir a la nit per mirar el cel i veure els meteorits aquests que vam tenir ahir la nit i demanar algun desig.
Bueno, la veritat és que sí, com a desig, clar, que això s'acabi aviat, perquè això perjudica molt a l'economia. I afegim que aquesta setmana és la setmana de la Festa Major, que hi ha més gent del normal, i estem aquí quasi tancats a Àger. No podem anar a Montsec, no podem... Bueno, a l'estar limitat a les activitats al medi natural, doncs això limita molt les activitats dels turistes i hasta de la gent del municipi, Aquesta és una setmana de festa que poca festa major fem, perquè amb les limitacions que hi ha, poca festa major fem, doncs si a sobre ens limiten l'accés al pantano, al Montsec, estem aquí una mica... tancats.
Clar que sí. Doncs escolteu, a Àger o a qualsevol punt de la geografia catalana, qualsevol lloc del món, vaja, ull amb els descuits, amb les burilles, amb els vidres, amb fer foc, que s'ha de vigilar molt, que els incendis són catastròfics, arrasen. Hem parlat amb l'alcaldessa d'Àger, la Mireia Burgués. Escolta, dins de les limitacions, gràcies per atendre'ns i que tingueu bona festa major.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.
Mira, escoltes, el tema de Renaldo i Clara són lleidatans i quan he vist el títol de la cançó dic, mira, anem a aprofitar-ho, l'amor fa calor. No sé si és l'amor en el teu cas o l'astre rei, però com ja ens ha dit el nostre meteoròleg i també hem pogut copsar amb l'alcaldessa d'Àger, la calor està fent que tinguem un risc d'incendi elevat i, per tant, s'ha d'anar amb molta cura. A part de tot això, recorda aquests consells doncs, que t'hem estat explicant i que són vigents per aquest cap de setmana. No t'exposis al sol en les hores centrals del dia, si ho has de fer, doncs, protegit o protegida amb barret, amb gorra, i protegeix-te la pell amb un factor de protecció 50, i sobretot beu molta aigua. Aigua, ni refrescos ni begudes alcohòliques que ajuden a la deshidratació. Aigua. Has de beure una mica més de l'habitual i no esperis a tenir set. Recorda més que si tens animals de companyia no els deixis al cotxe al sol. És que són 5 minuts i deixo la finestreta baixada. No, és un forn, un vehicle. I sobretot s'ha de tenir cura de les persones que són d'alt risc, com poden ser les persones grans, els nens i els malalts crònics, sobretot els que tenen temes de complicacions de les vies respiratòries. Davant de qualsevol símptoma de que no t'acabis de trobar bé, truca al 112. De veritat, és millor que et diguin que tranquil no és res que no a l'inrevés. Per tant, ull amb aquesta onada de calor, és un consell que et donem des de COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros. ¡Luchad!
La tarde del Rey Escorpión.
¡Acabad con todo!
El sábado por la tarde,
rey que se convirtió en dios.
En 13.
Me han hecho un masaje delante del mar que ni te explico.
¿Dónde?
En Le Méridien Ra, en el paseo marítimo de Calafell. Hotel Le Méridien Ra. La vida se disfruta más a pie de playa.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les efemèrides d'avui, a les efemèrides musicals, ull perquè venen coses molt variades. Per exemple, avui parlarem de que tal dia com avui, un 12 d'agost de l'any 1991, es llançava el cinquè àlbum d'estudi de Metallica. És un àlbum que porta per títol Metallica, però que també se'l coneix com The Black Album, l'àlbum negre per la seva portada, totalment negra. És el cinquè, com dèiem, àlbum d'estudi de la banda de thrash metal, Metallica. Va ser el primer àlbum de Metallica produït per Bob Rock, va rebre elogis de la crítica i es va convertir en el treball més venut de la banda. El disc té importants èxits, com l'Enter Sandman, la que escoltes, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I Might Roam i Nothing Else Matters. Va vendre més de 500.000 còpies durant la primera setmana als Estats Units i va ser, per tant, un dels més venuts de tot el metal en general. 12 d'agost del 1991 sortia a la venda aquest cinquè àlbum d'estudi dels Metallica, The Black Album, o Metallica. Però va, que canviem totalment d'estil de música. Veus que hem canviat totalment, fins i tot d'època, perquè sí que és veritat que és tal dia com demà, però ja que és el darrer dia, anem a abarcar una mica més de dies. Tal dia és com demà, dia 14 d'agost del 1941, va néixer David Van Crotland Crosby, conegut com David Crosby, i és guitarrista, cantautor, va ser membre fundador del grup The Byrds i de Crosby, Stills, Nash and Young. És membre del Rock and Roll Hall of Fame pel seu treball amb The Byrds i també amb el seu treball amb The Crosby, Stills, Nash and Young. La que escoltes ara és el Turn, 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 que va fer amb The Byrds.
And
stones.
I també t'ha de sonar el Mr. Tambourine Man. Això amb The Birds, però com dèiem també amb Crosby, Stills, Nash and Young van marcar tota una època de la música. La que escoltes és la que porta per títol Our House i també trobem la de Ohio. Teach Your Children.
Did slowly go by and feed them on your dreams.
Però qui va ser Crosby, Stills and Nash? Doncs va ser un grup de rock integrat pels músics David Crosby, Stephen Stills i Graham Nash. I després se'ls va unir el cantautor de Canadà, Neil Young, com el quart membre. Es van anomenar llavors Crosby, Stills, Nash and Young. El grup és conegut per les seves harmonies vocals, les relacions interpersonals, de vegades tumultuoses, l'activisme polític dels seus membres i la seva influència en la contracultura d'Estats Units de la dècada dels anys 70. Els seus quatre integrants han estat introduïts al Saló de la Fama del Rock and Roll. Crosby, Stills and Nash van tenir els seus principis una clara influència de les antigues bandes dels seus components, com per exemple eren The Hollies, The Birds o Buffalo Springfield.
Before they can die, teach
Acabarem amb una gran veu, també nascuda tal dia com demà, 14 d'agost, però de l'any 1960. Ella és Sarah Brightman. És cantant, actriu, ballarina i directora d'orquestra anglesa, que interpreta música del gènere denominat crossover clàssic, així com òpera i teatre musical. Es caracteritza per tenir un timbre molt agut de soprano lleugera. I aquesta que escoltes és Time to Say Goodbye, que interpretava juntament amb Andrea Bocelli. Doncs amb la veu de la Sarah Brightman ens acomiadem a les efemèrides d'aquestes dues setmanes amb un tema que en el que va participar i que, escolta, el títol ens agrada molt, eh? Amigos para siempre.
Amigos para siempre.
Les efemèrides musicals, avui hem parlat del disc, el cinquè disc de Metallica, que va ser un gran, un àlbum que va vendre moltíssim. Es va publicar el 12 d'agost als Estats Units, però va arribar a Europa i a Espanya tal dia com avui, un 13 d'agost. I després, doncs, hem recordat a Crosby i ara a la Sarah Brightman. Amics
per sempre, amigos, para siempre. Ens n'anem directes cap a la una i parlo del que habitualment parlem en aquesta hora. I és que adelgazar és fàcil con el plan 1, 2, 3 i mantener tu peso a raya. No hay duda que las vacaciones de agosto traen consigo un aumento considerable de peso o volumen por el calor. Cuando te subes a la báscula, pues te asustas. Pero no es tarea imposible, ¿eh? De verdad que no lo es. Por eso Enriqueta, dietista de Clinic Tech, nos dice qué es lo que debes hacer para hacerle frente a la báscula para perder ese peso. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard. Adelgazar en vacaciones, adelgazar en verano es fácil. Es efectivo con el plan 1, 2, 3. Te va a ayudar a perder peso, a eliminar la grasa y sobre todo a bajar volumen. Y que puedas lucir un tipazo perfecto este verano con el plan 1, 2, 3, que no son batidos, porque vas a seguir comiendo. Y una vez que hayas adelgazado, que hayas conseguido tu peso ideal, con el plan vas a evitar recuperar ese peso perdido, lo que se dice, lo que denominamos efecto rebote. Pues no existe, ¿eh? Y el plan es rápido, ¿eh? 3 semanas y la pérdida de 4 a 7 kilos, Ricard.
Es muy importante. El plan 1, 2, 3 con registro sanitario es apto para hombres y mujeres, incluso celíacos, diabéticos y deportistas. Y como dice Enriqueta, solo en 3 semanas, que el tiempo pasa volando y además sí, tienes resultados de 4 a 7 kilos, ¿eh? La primera semana son sobres de piña que se disuelven en un vaso de agua fresquita. Vamos, como tomar un zumo.
Como tomar un zumito, sí, Ricard, ¿eh? Ellos nos van a ayudar a drenar, a eliminar las toxinas, a deshincharnos. Nos permite bajar más de una talla y perder hasta 2 kilos en esta primera semana.
En la segunda semana, los sobres de naranja, como un zumo, pero con el poder de la pura fibra y prebióticos.
Sí, que nos van a ayudar a cuidar nuestra flora, ¿eh? A fortalecer nuestro sistema inmune, a regular nuestro metabolismo y, sobre todo, lo que queremos escuchar, a perder hasta 3 kilos en esa segunda semana.
Y la tercera semana, cápsulas captagrasas, que son bloqueadores de carbohidratos,
que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y como tú dices, el tiempo pasa muy rápido, han pasado 3 semanas y el resultado en nuestra báscula, porque te querrás pesar ahora, claro, sí, el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres empezar ya el plan 1, 2, 3? Pues llámame. El teléfono es tan fácil como el plan 650-51-52-53.
Con el plan 1, 2, 3 adelgazarás y controlarás tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión.
Claro que sí, porque al ser natural, pues nos ayuda con la pérdida de peso, pues a regular el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Entonces, Ricard, repetimos el teléfono, 650-51-52-53. El plan te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Y si me llamas ahora, pues entras en la gran oferta. Te voy a regalar el tratamiento detox y también te voy a regalar el gel adelgazante que destruye esa grasa acumulada donde esté barriguita, abdomen, cartucheras, piernas. Y además es que lleva rolón incorporado masajeador. Gratis con tu plan 1, 2, 3. El teléfono 650-51-52-53.
Con el plan 1, 2, 3 bajarás de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Adelgazarás seguro este agosto. Verás que sí. Llama ya al 650-51-52-53. Ah, y no olvides el tratamiento. Detox más gel adelgazante son gratis con tu plan 1, 2, 3. Llama ya. 650-51-52-53. Que Enriqueta y su equipo se informan por teléfono. 650-51-52-53. Enriqueta, que ha sido un placer conocerte estas 2 semanas.
Igualmente, buen fin de semana, un abrazo fuerte.
Buen fin de semana.
Adiós.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
I ens n'anem directes cap a la una de la tarda. Recorda que després arriba el migdia de Cope Catalunya i Andorra, en el que parlarem, entre altres temes, amb el nostre dietista i nutricionista dels ous, els ous, que ja saps que és una solució d'aquelles d'emergència, que sobretot els que tenim fills, moltes vegades al sopar no sabem... Escolta, què fem? Doncs recorrim als ous. Veureu que és un aliment que ha canviat molt en el temps. Fa molts anys es deia que només en podies menjar un o dos per setmana. Ara s'ha descobert, amb evidències científiques, que, escolta, no passa res. Està un al dia en pots menjar i no passa res. I també parlarem al migdia de COPE Catalunya i Andorra de cinema i de sèries, perquè ens queda encara tota la segona quinzena del mes d'agost, i si comences vacances o no, o ja les has fet, és igual, però t'agrada, ets cinèfil i t'agrada posar-te a la gran pantalla, doncs t'avancem quines són les estrenes d'aquestes properes setmanes al cinema. Ja saps que, escolta, al cinema ja has d'anar amb mascareta, però que és segur que hi ha les distàncies, els aforaments i la ventilació d'aire. I si no, doncs a casa, que avui en dia amb les plataformes de streaming tenim moltes possibilitats de veure cinema i sèries, que jo crec que és el cinema del segle XXI, o digue-li com vulguis, però hi ha sèries que són autèntiques minipel·lícules. En fi, en parlarem al migdia de COPE Catalunya i Andorra. En una puesta de sol.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar, vuela. Conmigo, vuela.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Sevilla, Córdoba, Jaén son ahora mismo los tres puntos de España donde más calor hace y donde ya a la una de la tarde está activada la alerta roja por altas temperaturas. Pero eso es ahora, porque a lo largo de este mediodía COPE, todo el país, salvo Galicia y la cornisa cantábrica, se irá sumando a esas alertas. Temperaturas que van a alcanzar en varios puntos los 45 grados y superar los 40 en la mayoría. Lo comprobamos en las calles de la capital hispalense. Yolanda Aguirado.
Aquí, en pleno centro de Sevilla, Lorena, los termómetros literalmente se han disparado. Ya superamos los 40 grados.
Es horroroso, vamos.
Aún así, a los sevillanos les cuesta quedarse en casa.
El paseíto de la mañana no hay quien lo quite, porque tú te fíes y la gente no lleva en bolsa. Que de compra no van.
Los turistas ya saben cómo se dice la frase del día.
Mucho calor.
Y como sevillana precavida vale por dos.
Claro que llevo. Vamos, si llevo abanico, nos vamos a llevar. Nos faltan todos los bolsos, falta el aire manual.
Los hay optimistas.
Y eso que este año no nos podemos quejar, ¿eh? Que pase la primera ola de calor, ha llegado casi a mediados de agosto.
Y las hay con buena memoria.
Se nos olvida de un año para otro, porque todos los años es igual.
Lo que está claro es que es mejor tomarlo con filosofía.
¡Hombre, claro!
Esta ola de calor, tal y como se preveía, deja los primeros incendios. Los bomberos han estabilizado el declarado en la Pobla de Massaluca, en la provincia de Tarragona, en pleno Valle del Ebro, que es precisamente donde las temperaturas son más extremas. Aunque la extensión quemada no es de gran envergadura, la superficie total de masa forestal afectada alcanza las 1.200 hectáreas. Una treintena de personas alojadas en un camping de la zona han tenido que ser evacuadas, aunque ya han podido regresar. En Herrera en COPE hemos hablado con Alberto, es propietario del camping.
Volviendo a la normalidad, están ya entrando nuevos clientes que tenían entradas hoy. De momento está cortada la carretera hacia Tarragona, pero hacia Aragón pues puede ir pasando la gente y intentando retomar un poco la normalidad con el equipo y viendo a ver pues si esas reservas que teníamos para hoy puede la gente ir llegando.
Ola de calor que se produce en uno de los fines de semana con más desplazamientos de todo el año, coincidiendo con el cambio de quincena, que supone el fin o el inicio de vacaciones para muchos, y esa fiesta del 15 de agosto del domingo. La pandemia ha traído más turismo nacional, más movimiento en las carreteras, y eso se nota en el bolsillo a la hora de llenar el depósito de gasolina. Los carburantes continúan en máximos. De media, por un litro de gasolina pagamos 1,4 euros, por el de gasoil 1,3. Desde que oficialmente arrancó el verano, la gasolina se ha encarecido un 3%, y si echamos atrás al calendario, está en su precio más alto de los últimos 7 años. Nos cuesta más llenar ese depósito si cogemos el coche, pero lo de quedarse en casa para ahorrar tampoco es una solución, porque encender la luz, no digo ya el ventilador o el aire acondicionado, se ha convertido en un auténtico lujo. El precio de la electricidad en España está en máximos y no deja de aumentar. Hoy el megavatio hora supera los 117 euros. Si nada lo remedia, esta semana de agosto pasará a la historia en lo energético como la más cara. Una factura que se encarece, que notan hogares y comercios. Enseguida vamos a hablar en este Mediodía COPE con Paloma. Es empresaria textil de Murcia. Nos va a detallar los números que se ve obligada a afrontar por la subida de la luz. Y te voy a contar la historia de un hombre de 77 años que ahora mismo está en prisión provisional por matar con su escopeta a un asaltante de su finca en Ciudad Real. Él mismo avisó a la policía de lo ocurrido y en ningún momento trató de huir. La cadena COPE ha tenido acceso a esas llamadas que efectuó.
He tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. He tenido que defenderme.
¿La ha disparado usted?
Sí, claro, lógicamente.
¿Y vive usted solo?
Por favor, sí.
Se enfrenta hasta 15 años de cárcel. Esta mañana su abogado le contaba a Herrera que esperan que la justicia la absuelva por considerar que actuó en legítima defensa.
¿Este hombre cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está viviendo detenido estos días? Usted le va a visitar, me imagino.
Bueno, pues ya se puede imaginar. En shock. En los primeros días apenas comía ni dormía. Estamos intentando que pues algún familiar pueda ir a la cárcel a visitarlo y esperando que lo antes posible pueda salir y volver a su casa.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se complica el fichaje de Rafa Mir por el Atlético de Madrid.
Sí, era objetivo claro del Atlético de Madrid. Querían incluso que pudiese jugar esta primera jornada el próximo domingo, pero las negociaciones se rompen por parte de los clubes, Javi Gómez.
Noticia de Deportes COPE, las negociaciones entre el Atlético de Madrid y los Wolves para Rafa Mir están paralizadas. El jugador en estos momentos está viajando a Inglaterra para unirse a la disciplina de los Wolverhampton y desde allí espera que la situación desencalle. El Atleti ofrece 15 millones, los ingleses piden 18, no es imposible, pero como digo, se complica y mucho el fichaje de Rafa Mir.
El Barcelona, por su parte, trabaja para poder tener inscrito al menos a Memphis Depay para el partido de este domingo frente a la Real Sociedad. La nueva temporada que comienza esta noche, recuerden, con el Valencia-Getafe a las 9, que contaremos, por supuesto, en tiempo de juego. Y estaremos también pendientes desde hoy de Austria por el Gran Premio de Motociclismo que se celebra el domingo. De momento, el francés Zarco registra el mejor tiempo de los primeros libres por delante de Joan Mir y Alex Rins.
Gracias, Javi. Seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera ara migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Tenim el Marc Paires controlant les vies de so i fent que tot això et pugui arribar, jo què sé, a casa, al cotxe, a través d'internet, on estiguis, des d'on ens estiguis escoltant, i un servidor, Ricard Álvarez, posant veu i presentant. Recorda que d'aquí uns minuts parlarem de salut i de nutrició i també parlarem de cinema i de sèries, però abans busquem la informació de serveis, anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Informació meteorològica.
Temperatures ja amb ascens, Girona 33 graus, Lleida, Tarragona 32, Barcelona 32, Andorra 30 graus. Avui a pics de 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Lleida i també a la Catalunya Central, ahir el rècord Artés amb 42,8. Avui, per tant, augment de les temperatures respecte ahir, però menys que demà. Demà serà el pitjor dia d'aquesta onada de calor, segons han pogut escoltar també el meteoròleg, i a partir del diumenge, doncs la situació començaria a millorar, remetria les elevadíssimes temperatures. Seran elevades, però no tant com la jornada de demà dissabte.
I ara ens anem directes a buscar l'actualitat de la xarxa viària catalana.
Hores d'ara, circulació intensa a Pesat, a Figueres, direcció a la Junquera, C31, Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. També tenim a hores d'ara, doncs, circulació intensa nacional 340 del Vendrell, direcció Tarragona. Recordem que està tallat l'accés de la carretera a la Pobla de Massaluca.
I recorda que anem de portes al cap de setmana. Si us plau, tots els desplaçaments, tingueu molta cura. Després en parlarem ara a l'abans informatiu, però les víctimes mortals a la xarxa viària no paren, eh? Busquem l'avançament de la informació. Ja saps que a les 2:20 arriba l'informatiu regional amb Sergi Tor avui, però començarem parlant, com sempre, de Covid, de coronavirus.
Sí, seria un dia amb la qual amb normalitat haguéssim parlat de festes majors i del període més vacacional, però aquest any excepcional hi ha tres notícies que estaven molt combinades.
Sí.
La onada de calor, el segon estiu de pandèmia i l'increment del preu de la llum associat, evidentment, amb aquesta onada de calor, quan recordem que que una de les mesures més importants és la refrigeració i que, per tant, hi ha un cost molt elevat amb la factura que tindrem el pròxim mes. Com dèiem, amb l'onada de calor, elevadíssim el risc d'incendis, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a la prudència i reitera en aquest cas que millor no sortir de casa. Cap mena d'accés al medi natural a les 24 comarques de màxim risc. El que va succeir a la Pobla de Massaluca és un avís i un exemple. Un avís de la facilitat de començar un incendi, tot i que encara no es coneixen les causes, ja està controlat, però ha cremat 60 hectàrees d'interès protegit de la zona dels Tossals d'Almatret i Ribarroja, i també un exemple de la gran coordinació que va haver-hi entre els bombers de Catalunya i Aragó amb hidroavions de Saragossa per tal de limitar els seus danys. D'altra banda, doncs, pel que fa referència també a les temperatures, demà seran molt elevades, el pitjor dia demà dissabte, màxim risc. I com dèiem, també a Salut mira amb una certa preocupació tantes festes majors. Inicialment hi ha grans controls, grans mesures, però el descontrol nocturn sempre és un risc. La tendència avui és a la baixa, tímidament, 2.122 nous contagis, cap mort, 1.170 hospitalitzats, 80 menys, 541, 18 menys, però, òbviament, amb aquest període de moltes festes majors, amb aquest gran cap de setmana vacacional, sempre la prevenció i la prudència.
I, com dèiem, ahir accident de trànsit, una moto implicada amb dues persones mortes, que no són les primeres de l'any.
Sí, són 29 ja els motoristes que han mort a les carreteres catalanes al llarg d'aquest any 2021, del global de víctimes 89. Associacions de motoristes consultades per la cadena COPE mostren, en aquest cas, la seva alarma per aquest elevat índex d'accidentalitat i demanen mesures com serien, en aquest cas, millors vies i també una major responsabilitat per part dels conductors, tot i que ahir la topada de la moto, malauradament on va morir un home de 20 anys i una dona de 19, va ser amb un camió que estava aparcat amb una benzinera. Com dèiem, la tragèdia ahir a Palamós, amb aquestes dues noves víctimes mortals, a totes dues molt joves.
També a Balaguer han trobat una parella de persones grans mortes a casa, aparentment sense signes de violència.
Un home de 81 anys i una dona de 79 van ser trobats morts ahir al seu domicili número 3 de la plaça Pau Casals de Balaguer. I els veïns van alertar als serveis d'emergència a causa de la forta olor que sortia del seu pis. A l'entrar, malauradament, van veure la defunció dels dos del matrimoni. No es presentaven signes de violència cap a dels cossos.
Gràcies, Sergi. La resta de la informació arriba a les 2:20. Ara parlem d'esports amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Amb ganes que comenci la Lliga ja, eh?
Sí, el Barça és optimista per poder inscriure Memphis Depay i Eric García abans d'aquest debut a la Lliga, diumenge al Camp Nou a les 8 contra la Real Sociedad. El club confia poder fer-ho sense necessitar la sortida de jugadors per la via de la rebaixa salarial que s'està negociant amb els pesos pesants de la plantilla. Koeman prepara el partit de diumenge amb Pedri, que ahir va tornar a entrenar-se només 5 dies després de la final olímpica a Tòquio, i també amb De Jong, que encara no està descartat. Serà el primer partit on podrà entrar públic al Camp Nou des de fa més d'un any. De moment només s'han distribuït unes 15.000 entrades entre els socis i el club ha posat a la venda les que queden per socis no abonats, amb un 20% de descompte i pendents de noves indicacions del Procicat. A l'Espanyol, Vicente Moreno ha dit en roda de premsa fa uns minuts que l'equip té nivell de primera, però que s'ha de ser humil i no poden viure del passat. L'equip debuta demà al Camp d'Osasuna a les 10 de la nit, després que el partit ha hagut de canviar d'hora per l'onada de calor. Pel que fa al Girona, també debutarà demà a segona divisió en aquesta Lliga de Segona contra la Morevieta, un equip que acaba de pujar. El míster Mitchell ha dit fa uns minuts també en roda de premsa que no es notarà la diferència de nivell entre els dos equips. El Barça femení, lesió de la golejadora Jennifer Hermoso, que estarà a prop de dos mesos de baixa pel trencament del lligament lateral extern del turmell dret. L'equip de Jonathan Giraldes juga aquesta tarda un amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier 7:15, i el Gran Premi d'Àustria de motociclisme, avui s'estan disputant els entrenaments lliures sense Maverick Viñales, recordem, sancionat per Yamaha per les sospites de sabotejar la seva moto.
Gràcies, Sílvia, bon cap de setmana. Nosaltres en uns minuts ja saps que parlarem de cinema i de sèries aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de las tarjetas revolving. Vamos a hablar con los amigos de Tarinas Law and Economy. Hablamos con Nuria Castillo, abogada asociada de Tarinas. Nuria, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Las tarjetas revolving, ¿qué son las tarjetas revolving?
Mira, las tarjetas revolving es una tarjeta en la que tiene un tipo de interés sumamente abusivo. Normalmente rondan entre el 20% TAE o incluso hemos llegado a encontrar el 28% TAE.
Caray, ¿ha aumentado la cantidad de gente que recurre a microcréditos y a estas tarjetas revolving?
Pues sí, estamos viendo que cada vez más hay consumidores, hay afectados que se han visto en la obligación de contratar estos tipos de tarjetas o microcréditos y que, por tanto, a raíz de la sentencia que hubo por parte de nuestro Tribunal Supremo el pasado 2015, se han visto un poquito en la obligación de reclamar ante los juzgados y tribunales, de fin y efecto, de declarar nulos estos intereses y recuperar lo que han pagado en exceso, más los intereses, y más los intereses legales y las costas procesales.
Pues que esos intereses son espectaculares, ¿no?
Sí, y más si lo comparamos con el tipo de interés de los créditos al consumo, que ronda como mucho entre el 8 y el 10%.
¿Y estos te clavan el 28?
Entre el mínimo es el 20, incluso nos hemos llegado a encontrar 28-29% cada vez.
Supongo entonces que las reclamaciones por este tipo de productos también está aumentando.
Efectivamente, nos estamos encontrando que en este año, incluso el año pasado, ha habido un aluvión de reclamaciones, ya porque no únicamente nos están avalando todos los juzgados y tribunales, sino porque se están ganando prácticamente la totalidad de este tipo de reclamaciones. Como te he comentado, se están dando la nulidad de este tipo de interés, se está recuperando lo que se ha pagado en exceso, más los intereses legales y las costas. Por tanto, la gente es la única forma también que tiene de poder salir de esta espiral de endeudamiento que está teniendo.
Caray, ya lo has respondido, los tribunales están a favor de todo esto, se está resolviendo de forma rápida, supongo, y es un 100% de casos en los que te dan la razón en este...
100% no lo podemos garantizar, porque esto no lo decimos nosotros, sino que lo decide un juez, evidentemente, pero sí que podemos decir que más del 90% de las reclamaciones se están resolviendo, y no únicamente judicialmente, sino que cada vez más lo estamos resolviendo de manera extrajudicial.
Ah, o sea, antes de llegar a juicio se llega a un acuerdo.
Correcto. ¿Eh? La gran mayoría de las ocasiones nos estamos encontrando así.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que haces este tipo de reclamación hasta que hay una sentencia al respecto?
Pues mire, tenemos que tirar siempre vía extrajudicial, ¿vale? Porque los juzgados y tribunales lo que ven es que un poquito se haya agotado esta vía amistosa. Si no se resuelve de manera extrajudicial, que ya os comento que sí, desde que se presenta la demanda hasta que tenemos sentencia, normalmente tenemos que contar entre un año, año y medio aproximadamente.
Pues si estáis con este tipo de problemas, con este tipo de microcréditos y tarjetas revolving, con este tipo de intereses abusivos, me comentabas más de un 20%, 20-28%,
sí. En fin, sí.
Pues ya lo sabéis que en Tarinas Low and Economy te van a echar una mano. En Tarinas Low and Economy te van a echar una mano. El teléfono 93 11 55 111 93 11 55 111, y si ahora mismo pues no puedes memorizar o no tienes papel y boli, pues tarinas.com, acuérdate de la web tarinas.com, y allí también encontraréis toda la información. Nuria Castillo, abogada asociada de Tarinas, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye,
y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Están aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Pescadilla, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares en tienda, web o app.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de medicina regenerativa y es un tema realmente interesante y seguramente que os va a interesar. Y tenemos un auténtico experto con nosotros, el doctor Humberto Los Tertales de Medicentra. Doctor, bienvenido. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué
bienvenido.
Tal?
A ver, hablemos de medicina regenerativa. ¿Para quién sería indicada la medicina regenerativa?
Bueno, para entendernos, medicina regenerativa significa utilizar herramientas que existen en el organismo, fomentarlas de alguna manera, para que puedan reparar los tejidos dañados. Es decir, el cuerpo humano tiene la capacidad de autorregenerarse, ¿no? Uh-huh. Nos cortamos el pelo, las uñas, etcétera. Por tanto, se va regenerando y todas las células y todos los tejidos se van regenerando. Por tanto, en medicina regenerativa lo que hacemos es fomentar todos estos tejidos y todos estos sistemas que el organismo ya tiene para conseguir reparar los tejidos dañados, véase artrosis, degeneraciones, etcétera, etcétera.
Esto sería lo ideal, o sea, si a una persona que padeciera este tipo de mal, sería una persona ideal para aplicar esa medicina regenerativa.
Es decir, en cualquier patología degenerativa, es decir, que se ha ido estropeando los tejidos por el paso de los años, por sobreesfuerzo, porque hace mucho deporte, pues porque resulta que tengo varios deportistas de élite que han sido deportistas de élite y que, bueno, pues claro, evidentemente llevar al cuerpo a un extremo siempre crea más posibilidades de lesión. Entonces, ¿esto se puede reparar? Sí. ¿Con herramientas de medicina regenerativa? Sí. ¿Hasta qué punto? Bien, esto depende del grado de lesión.
Esta es la gran pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de recuperación?
Bien, por ejemplo, si una persona está en un grado, vamos a entender, un grado incipiente, grado 1 o 2, pues un grado que, bueno, empieza a tener sintomatología, pues hay un cierto desgaste. Hombre, esto lo recuperamos al 100%, ¿vale? Porque son casos que no están muy avanzados y tal. Cuando ya es un grado 3, un grado 4, que son grados mucho más avanzados, donde hay lesión tisular, donde hay edema óseo, donde hay un desgaste importante, hombre, algunos me cuesta mucho y algunos solo podemos reparar una parte, sobre todo cuando nos encontramos que hay lo que se llama la desintegración del sistema,
¿sí?
Es decir, que es la pérdida de congruencia, o sea, las articulaciones son congruentes, significa que la articulación rueda o se mueve de una forma congruente sobre el sistema. Entonces, cuando pierde la congruencia porque se ha deformado, porque la degeneración es muy importante, hombre, ahí conseguir el 100% es prácticamente imposible, pero podemos conseguir un 60, un 70%, que estamos hablando de personas de 80 años,
claro,
pues que podemos recuperar un porcentaje importante de su funcionalidad, que esto es lo crítico, ¿no? O sea, que la funcionalidad la podemos recuperar. Si está muy avanzado, un porcentaje, hombre, si es un grado 1 o 2, que suele ser en gente más joven de 40, 50 años, la recuperación es del 100%.
No, pero incluso el 60% de personas ya mayores, por ejemplo, de 80 años, es dar un punto de calidad de vida importante, ¿eh? O sea, un 60% es mucho, ¿eh?
Sí, significa de tener dolor a no tener dolor.
Efectivamente, y esto ya muchos firmaríamos caso, sí. Estos son los beneficios que aporta la medicina regenerativa. ¿Qué más beneficios nos aporta?
Y es muy importante porque la medicina regenerativa es una herramientas, yo siempre hablo de herramientas, que son inofensivas, no tienen efectos secundarios, lo que hacen es fomentar los recursos que el propio cuerpo tiene y, por tanto, son tratamientos muy homeostásicos, o sea, funcionan justo junto con el sistema normal, ajá, que tiene el organismo. Es verdad de que son un poco como perjuicio, ¿no? Siempre no hay nada perfecto. Entonces la medicina regenerativa también tiene sus peros, que es, hombre, es lenta, tarda un poco. Es decir, yo cuando empiezo con un tratamiento con una persona ya le digo, a ver, no veremos cierto resultado hasta dentro de 5 o 6 semanas. O sea, vamos a tardar 5 o 6 semanas en empezar a ver indicios de regeneración.
Claro, porque no es inmediato, ¿no?
No es inmediato. O sea, así como dice, bueno, me tomo un antiinflamatorio potente y mañana ya estoy bien. No, esto no funciona así. O sea, cuando trabajamos con medicina regenerativa vamos a tener que esperar entre 5 y 6 semanas. Pero sí que es verdad que va a ser una mejora que va a ser consistente. O sea, esta mejora es porque realmente ya no tengo tanto dolor porque he reparado los tejidos. Por tanto, y lo hemos podido constatar con resonancia magnética nuclear, es decir, con pruebas objetivas, hemos podido observar cómo al cabo de 14, 18 meses, vemos cómo se han regenerado esos tejidos que se habían desgastado. Por tanto, la medicina regenerativa, muy eficaz, muy eficiente, es la mejor herramienta, no tiene efectos secundarios.
Y eso es importante.
Muy importante además, porque estamos utilizando recursos del propio organismo, por tanto, no tiene efectos secundarios. Eso sí, como contrapartida, es un poco lenta, hay que tener un poco de paciencia y los resultados... conseguimos lo que el organismo sea capaz de conseguir. Es verdad que en algunos casos quedamos más cortos, podemos conseguir un 60, un 70 y hasta un 80, y en otros casos el 100%, pero en muchos casos, pero ya lo vemos esto en una primera visita informativa que nosotros ofrecemos. Nosotros ya le decimos al paciente, oiga, mire, tiene una deformidad articular. Es una visita informativa que la hago personalmente siempre. Ajá. Con cada paciente, y entonces le miro la resonancia y si no las tiene, pruebas las pedimos, mira y decimos, mire, objetivamente esto yo no lo puedo corregir, seguramente esto ya se ha deformado, pero bueno, puedo conseguir un 60, un 50 o 60% de mejora que a una persona de 84 años.
Esto es vida, es calidad de vida. Sí.
Es muy eficiente, muy eficaz y realmente funciona muy bien con sus limitaciones, tarda un poco, necesita un poco de tiempo, un poco de participación del paciente, que lo entienda y que vea que tiene que seguir una especie de
ruta. Vaya.
Exacto, para poder conseguir los máximos resultados.
Bueno, porque la medicina regenerativa va al paso que marca tu cuerpo, básicamente. No es como decía el doctor, te tomas un antiinflamatorio y ya está, no va así, ¿eh? La primera visita informativa y gratuita en Medicentra, eso sí, tienes que llamar al teléfono 93-476-3055 para concertar esta visita informativa y gratuita con el doctor Humberto Los Certales. 93-476-3055 es el teléfono de Medicentra. Doctor, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Cope Lleida.
97.4 FM y 1224 ona mitja.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
3-490-26-29. Somos especialistas en sillas manuales, eléctricas, deportivas, plegables, andadores y scooters. En Gracare también encontrarás camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Aceptamos recetas del CAT Salud y Mutuas. Nos encontrarás en Barcelona, calle Entensa 165, ahora también en Rosselló 157, justo delante del Metro Hospital Clínico, y en Terrassa, calle Jatquart 64. Gracare, 93-490-2629.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tenim comunicació amb el futbolista del Barça, Òscar Mingueza. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que m'arriben a dia estiu i no hagués donat crèdit, però bueno, ja seguiré treballant i millorant per tot el que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3:25 i les 4 de la tarda.
Cope, estàs informat. ¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer es peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas,
por cierto,
COPE, porque sabes que es más que una radio.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior,
con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en COPE. ¿Te lo vas a perder?
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara ja arriba la nostra secció de salut i de nutrició. De nutrició i de salut, digue-li com vulguis, que ve molt lligat. Això ho fem amb el doctor Cristian Didier. És investigador i docent, nutricionista titulat, especialista en diabetes, malalties metabòliques i activitat esportiva, i a més és expert en els trastorns de la conducta alimentària i les malalties psiquiàtriques. Els trobes a disantanutrición.es, així de fàcil i tot junt. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
Bueno, ahir ja ho avançàvem, i si teniu que anar allà a casa m'entendreu, però els ous, que és aquest altre gran aliment, ens treuen, sobretot els vespres, ens treuen doncs, les castanyes del foc moltes vegades. És a dir, i ara què fem? Vinga, va ser una amanida de primer, o una sopa, o un puré, tal, i de segon, hòstia, és que carn ja n'hem menjat al matí, és que peix, és que ara no el tinc descongelat. Pues un ou. Y durante mucho tiempo el huevo se dijo que solo se podía comer uno o dos a la semana, pero desde hace ya unos cuantos años ya nos han dicho que hasta uno al día podemos comer. Con lo cual, el huevo nos ha sacado de muchos apuros, Cristian.
Bueno, y desde el punto de vista social y antropológico también,
sí.
Porque el huevo ha sido el alimento estrella en el producto, en las familias con menos poder adquisitivo, y bueno, yo he compartido hasta un huevo, ¿me entiendes? Quiero decirte, pones vegetales y haces un revuelto y ya tienes un plato, o sea, es lo más fácil del mundo, lo más económico, y nutricionalmente es muy completo, tiene muy rico, es muy rico en proteínas, muy rico en vitaminas liposolubles como la vitamina E, tiene vitamina D, que a veces estamos tan carentes de vitamina D, y el huevo, pues bueno, es fácil de cocinar, es fácil, es rápido, se conserva muy bien, bueno, entonces está en todos los sitios, ¿no? Ah. Y estoy contigo, que nos salva las cenas y las comidas de muchas veces, sobre todo con los niños. Además es que le gusta mucho a los niños, sí. ¿No? Es un plato estrella porque siempre gusta. Entonces, lo que pasa es que yo creo que el huevo es el eterno desconocido, porque o lo cocinamos frito o en tortilla, pero el huevo lo puedes preparar de mil maneras diferentes, y me gustaría que empecéis a descubrir el huevo de otras maneras, porque es de la manera que cambias un poco la cocina y que le das ese toque diferente, ¿no?
Ara en parlarem de les maneres, perquè és veritat, o sigui, no ens hem de quedar amb l'ou fregit, l'ou ferrat, per entendre'ns, o la truita, perquè hi ha moltes més maneres, i fins i tot a les truites podem fer truites de fins i tot el que no et pots imaginar, o sigui, les truites no només és la truita de patates o la truita a la francesa, sinó que hi ha moltes més. Però, tema del huevo, des del punt de vista nutricional, què nos aporta?
Pues el huevo sobre todo aporta proteínas, ¿vale? La clara del huevo es un alimento rico en proteínas, en lactoalbúminas, y son proteínas que son completas, le decimos que son completas porque tienen todo el perfil de aminoácidos que el cuerpo necesita, ¿no? Los aminoácidos son como unos nutrientes que están en los animales, en los vegetales, en las legumbres, y entonces, pues normalmente lo que vas haciendo es una combinación de alimentos para obtener todos estos nutrientes. Pero el huevo los tienes todos, ¿no? Llamamos que es el gold estándar de los productos ricos en proteínas porque es completo, tiene todos los aminoácidos, ¿no? También es un alimento saciante, muy rico al paladar, y entonces pues entonces es completísimo, ¿no? Aparte de las proteínas, tiene, como te decía, grasas y vitaminas liposolubles. Y lo que pasa es que, pues bueno, el huevo también, a veces para tener una ración que tú estés más o menos saciado, pues las personas normalmente necesitamos 2 o 3 huevos según cómo en una sola comida. Entonces a veces también uno se puede, digamos que no es tan saciante porque no es, no hay mucha cantidad en un solo huevo, ¿no?
Uh-huh. Esto desde el punto de vista nutricional. Déjame hacer un inciso, perquè potser hi ha gent que no ho sap, i d'altres que sí, que ja ho saben, a la closca de l'ou hi ha uns numerets. Que és que també lo podríem poner un poco más fácil, però bueno, hi ha una ristra de numerets. Ara no entrarem, perquè hi ha el codi del productor, el codi de país, el codi de la comarca, etc etc etc. Però tota aquesta ristra, això està a cada ou, a cada ou, empieza por un número. Que puede ser el 0, el 1, el 2 o el 3.
Exacto.
De manera rápida, vamos a explicarlo, porque muchos han usado, pero ya muchos han que no. ¿Qué significa ese número?
Claro, el 0, o sea, el 0 son huevos producidos de gallinas en libertad, ¿vale? Son en libertad y con siendo alimentadas con alimentos naturales, con maíz, con vegetales, muchas veces. Entonces son gallinas que no están enjauladas, digamos, no están encerradas, están en libertad y están siendo alimentadas con alimentos, digamos, pues naturales, sobre todo maíz, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empiezas a disminuir la libertad de la gallina, ¿no? Como es más o menos se clasifica de esa manera. Entonces, el 1 normalmente es una gallina que está en una jaula, pero en algunos momentos pastorea, que llamamos, o sea, sale de la jaula y entonces normalmente pues tiene unos espacios para que las pastoreen. El 2 normalmente está en jaulas, pero no salen a pastorear y esta jaula tiene unas dimensiones que no son demasiado pequeñas. Y el 3 son gallinas criadas en jaulas con el mínimo que dice la ley que se tienen que estar, con unos espacios muy reducidos y entonces y a partir del 1 todos son alimentados con productos, digamos, industrializados, no son productos naturales. Es verdad que en las del número 1, las gallinas están enjauladas, salen a pastorear también, y el tipo de alimento que se les da, a veces es una combinación. Entonces hay un pienso y luego hay también, por ejemplo, maíz. Incluso está mezclado, el alimento se mezcla entre los dos, Y entonces, tal. Los huevos, la producción de huevos de todos tipos de gallina, nutricionalmente no son diferentes, son iguales. Los huevos tienen las mismas cantidades de proteínas, las mismas cantidades de vitaminas, de minerales. Son porque los piensos que se dan a estos animales ya están pensados para que este huevo tenga luego unos nutrientes iguales a los que tendría si comiese alimentos naturales. Pero es verdad que hay unas condiciones organolépticas que son diferentes.
De todas maneras, si podemos, pero claro, esto es muy bonito, pero el precio también es diferente. Si podemos, pues 0 o 1, ¿no?
Es verdad que el precio es diferente. Los huevos de 0, pues por ejemplo, una media docena de huevos del tipo 0 te pueden costar 3 euros, 6 huevos, y por ejemplo los del 1 te pueden costar pues 1,90, 2 con algo, más o menos, por ahí está el precio. Luego los otros bajan un pelín más el precio. A mí tampoco me parece exageradamente caro, si te soy sincero, no me parece que sea más exagerado, porque muchas veces invertimos dinero en otras cosas que no nos parecen caras. O sea, si tú estás en el súper y luego te compras una botella de vino que te vale 9, 10, 11, 12, 15 euros, también te podría decir, ¿por qué no te compras un vino de 3 euros o 2 euros? ¿Por qué no lo compras? ¿Por qué no lo comprarías, Ricardo?
Claro.
¿Por qué si hacemos esa...?
Porque no es bueno, claro, pues lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. ¿Por qué no? Tampoco estamos hablando de que los huevos te cuesten media docena 12 euros y los otros 2 euros. Estamos hablando de que te vale 50 céntimos más. Entonces, bueno, replantéate un poco a veces las prioridades que tenemos en casa, porque si dices, bueno, pues eso, o compro unas salchichas que me valen pues 2 o 3 o 4 o 5 euros, que son ultraprocesados, no sé qué, pues convierte un poquito más en unos huevos, tampoco me parece tanto. Bueno, eso es mi parecer. Claro. Desde luego que la economía es el tema, y desde luego que deberían haber más ayudas a los productores de producción sostenible de gallinas para que hayan... Pero bueno, es que también a veces nosotros hacemos unas prioridades que dices, bueno, pero ¿por qué has comprado un vino más caro? Pues comprado más barato. Si le das tanta importancia al dinero, entonces ¿por qué lo compras de 15 euros y no lo compras de 3 euros?
Es tracte de fer una cistella de la compra equilibrada. De totes maneres, vull dir, això, cada família, cada economia ja fan els seus càlculs, però bueno, és bo saber-ho per dir, escolta, mira, puc rascar una mica més d'aquí i inverteixo més allà. Oye, para acabar, el tema de los huevos, porque decíamos al principio, vale, l'ou ferrat, que això, aviam, no passarà mai de moda, almenys per a mi. Les truites que podemos hacerlas de, no solo de patata o de huevo solo, de truita a la francesa, sino que podemos hacerlas de espinacas, de calabacín, de todo.
Las verduras pochas que te quedan en la nevera.
Claro. Y ahora te voy a preguntar y explícame a alguna otra manera para comer huevo, para hacer el huevo, vale. Aquello que dije.
Yo me gustaría hablar de los huevos poché, porque muy pocas personas saben hacer un huevo poché y me gustaría explicar cómo hacerlo. Y el huevo poché es muy interesante.
Huevo
muy...
poché.
Sí.
A ver.
Vale, el huevo poché necesitamos una olla pequeña que sea más altita, no tipo sartén, sino como una cacerola pequeña, ¿no? Uh-huh. Digamos.
Sí.
Entonces, a esta cacerola ponemos agua, un poquito de sal le puedes poner, y le pones un chorrito de vinagre blanco. ¿Mm? Y lo pones a hervir, ¿vale? Entonces, cuando arranque el... Cuando empiece a hervir, cuando empiece el hervor, digamos,
¿sí?
Abres el huevo y lo echas. Yo normalmente lo pongo en un cucharón. El huevo, aparte, afuera del fuego, lo pongo en un cucharón y luego con el cucharón, poquito a poco, lo echo en el agua. Es para no tirarlo, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Y si abres el huevo y lo tiras, pues se te puede abrir mucho, no pasaría nada tampoco. Pero yo lo que hago es poner un cucharón y entonces cuando ya lo tengo en el cucharón, poquito a poco lo meto en el agua hirviendo, ¿vale? Entonces, en ese momento empiezas a contar 3 minutos. ¿Mm? Y entonces yo tengo normalmente una varita de estas de tipo de comida asiática o un palillo largo y le vas dando vueltas por el, ¿cómo se dice? Por la orilla de la olla,
sí.
Vas dando vueltas girando, no muy rápido, no batiendo, pero sí una vuelta para que él gire, para que el huevo gire. Lo que estás haciendo ahí es recoger toda la albúmina en un solo sitio.
Y mantenemos el fuego, ¿eh?
Sí, 3 minutos.
Ajá.
Pam, 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 dando vueltas, dando vueltas. Cuando pasen los 3 minutos, no lo hiermas más porque este es el tiempo suficiente para que la yema quede blanda.
Ajá.
Si la quieres dura, pues entonces se quedará un huevo como hervido, pero sin más, pues bueno, abierto y poché, pero abierto. Pero el secreto del huevo poché es que te quede la albúmina, toda la parte de la clara, cocida, blanca, y cuando lo abres, se te abre la yema. Entonces, normalmente este huevo queda riquísimo así, y normalmente lo pones sobre una ensalada, por ejemplo, lo pones sobre una tostada integral de centeno, lo puedes poner sobre un poco de arroz para hacer un arroz a la cubana en lugar de hacerlo frito. Esto piensa que por esta receta vas a un restaurante y te cobran una pasta, ¿eh?
No, y además eso lo puedes hacer a casa. Después, como tú presentes al plat, lo vas triando tú. Estoy bien, mira, es que ahora estaba buscando, he visto ahora como si fuera una hamburguesa, por así decirlo, pan tostado y esto circular encima y ya te sirve.
Claro, entonces cuando lo abres, lo muerdes, se rompe y está muy bueno.
Caramba.
Porque tiene un poquito el toque. Yo os lo aconsejo, descubrir el huevo poché porque gustará.
Doncs escolteu, va, que mira, deures de cara al cap de setmana, o avui mateix. Ja hem parlat amb el nostre nutricionista, el doctor Christian Didier, investigador i docent, és nutricionista titulat, especialista en diabetes, malalties metabòliques i activitat esportiva, i ja sabeu que també és expert en trastorns de la conducta alimentària i malalties psiquiàtriques. Els trobes a disantanutricion.es, disantanutricion.es, tot junt, així de fàcil. Cristian Didier, oye, que ha sido un placer que nos hayas acompañado todos estos días, ¿eh? Que tengas
buen fin, por el espacio.
Buen fin de verano. Venga.
Vamos a por ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En
pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
Enriqueta, empecé tu plan y ya llevo perdidos 4 kilos y medio. Uf, rapidísimo. Y tengo más energía, mi intestino está súper regulado y eso anima muchísimo. Ni siquiera llevo 2 semanas. Mi marido quiere hacerlo también, ¿puede?
Pues ahora es un buen momento para hacer el plan 1-2-3 y prepararse para perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña drenantes.
Eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de una talla.
Semana 2, sobres de naranja, pura fibra y prebióticos.
Regulas tu metabolismo y pierdes hasta 3 kilos.
Y semana 3, cápsulas captagrasas saciantes.
Llámame 650-51-52-53. No son batidos, sin pasar hambre, con registro sanitario, apto para todos y sin gastos de envío. Llámame 650-51-52-53. Y hoy una sensacional oferta. Te regalo
el tratamiento detox, más gel caliente, masajeador adelgazante, celulítico y destructor de grasa gratis con tu plan 1-2-3. Llama ya al 650-51-52-53.
I ara que s'atansa aquesta segona quinzena del mes d'agost, alguns començarem vacances, ja veieu que ho dic en primera persona, i home, quan t'arriben les vacances un té molts projectes, segur que t'ha passat el mateix camí. Mira, aquest projecte, tranquil, quan estigui de vacances, això, quan comenci vacances, això ho faré també de vacances, i després les vacances són el que són, duren el que duren, i home, a part de fer mil coses, també ens agrada relaxar-nos, i a molts gaudir del que és l'experiència audiovisual. I quan dic l'experiència audiovisual em refereixo al cinema, anar a les sales de cine, si és que podem i volem, o a casa, perquè avui en dia amb les plataformes que tenim de streaming, amb el Netflix, amb HBO, amb Disney+, amb Prime Video, etcètera, etcètera, doncs podem gaudir de cinema i de sèries, i de sèries. Bé, aquí és on em vull centrar ara, aquí és on em vull centrar, i avui us presento a la Laura González, que estava pensant, com te la presento? Pues te la presento com una persona que ha vist, veu i veurà una quantitat ingent de cinema i de pel·lícules de cine i de sèries. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Pues mira, avui m'agafes una mica empanada, perquè me van vacunar ahir, i avui estic una mica... El meu mood normalment és molt més mogut.
Bueno, però avui... primera o segona dosi?
Segona, bueno, ja m'han modernitzat del tot. Jo també...
Bueno, hi ha gent, perquè això també no val allò de a mi no em va fer res o a mi em va deixar cau un dia. No, hi ha gent que la segona dosi doncs, li afecta una miqueteta més i n'hi ha que no tant. Però vaja, anem a parlar de cinema i de sèries, perquè pel que fa al tema de les estrenes, el que queda d'estiu, i bueno, el que queda d'estiu, d'agost i de setembre, i si vols ja fins Nadal, quines són les estrenes de pel·lícules més esperades?
Ui, n'hi ha moltes. Mira, últimament s'han estrenat, des que tu i jo no parlem, perquè normalment, com que fem el programa des de Lleida, pues, anem explicant la cartellera, no? Però ara fa dies que no parlem, i des que no parlem, jo crec que es va estrenar la nova del Shyamalan, la de Tiempo, que encara no l'he anat a veure. Se va estrenar també la de Suicide Squad, que és com la segona part de l'Esquadró Suïcida, la primera que van fer. I avui s'estrena Snake Eyes, El Origen, que és un spin-off de la pel·lícula G.I. Joe, i que surt com a protagonista, com a antagonista, Úrsula Corberó, que és una actriu d'aquí, catalana i bueno, i que tots els èxits per aquesta estrena d'avui. Mm-hmm. Després, pel·lícules més esperades a partir del setembre, doncs te les dic una mica amb dates. Mira, hi haurà una que es diu Free Guy, que és la nova comèdia de Ryan Reynolds, així d'acció, és un tio que viu una vida així normal i un dia se n'adona que està dintre d'un videojoc. Llavors és rotllo una mica el Show de Truman, no sé si la recordeu, sí, que també està bé revisitar sí. pel·lícules vintage, no? De, durant aquestes vacances. No sé, jo alguna, per exemple, Cazafantasmes, pues, és, segur que la tornaré a mirar.
Això és perquè un clàssic,
hi haurà
ja,
una estrena de Cazafantasmes, també, que és Cazafantasmes Més Allà, per al 3 de desembre, encara quede, per això.
Ja però un moment. Cazafantasmes Més Allà, d'on seguirà? De les originals de Cazafantasmes o de la que es va fer després de Noies?
De cap dels dos.
Ah.
Són nous personatges.
Vale. Pues venga.
Són nens. Són nens.
Vale, vale.
Sí, llavors troben les eines dels Cazafantasmes i, bueno, allí algo se desencadena, ja ho saps. Aventuretes, cinema familiar, comèdia... És un gènere que als 80-90 ho va petar molt fort, després dels 2000 va quedar una mica així com de lao, no? De perfil, aquest gènere de les aventuretes familiars i tal, i ara sembla que torna una mica, a reflotar aquest gènere, no? Tindrem també Shang-Li i la llegenda de los 10 anillos, que és la nova estrena de Marvel. Aquest estiu s'ha estrenat de pel·lícula de Marvel la de la Viuda Negra, i bueno, ja ha tingut tota una polèmica, que tampoc no n'hem parlat d'això, la polèmica de les estrenes en plataformes i en cinema.
Ah, sí, és veritat.
Perquè Scarlett Johansson va demandar a Disney perquè al seu contracte doncs ficava que hi hauria una estrena primer en cines, en sales, i posteriorment, al cap dels mesos, doncs a les plataformes. Però ja ho sabeu que Disney últimament està llançant paral·lelament a cines i a la seva plataforma Disney Plus sota demanda premium, vull dir que s'ha de pagar a banda, no amb la subscripció no en tens prou, has de pagar la pel·lícula a banda, amb uns preus que per mi, a veure, jo no els trobo coherents tampoc, però clar...
Estem parlant de 20 euros. Sí que és veritat que la gent fa la conta aquella de, bueno, si ens reunim 4 a casa, o 5, que avui en dia s'ha de vigilar les bombolles i tota aquesta història, que estigui ben ventilat, però vaja, si ens reunim 5, si anéssim al cine, multiplica, divideix, dona, no dona. Bueno, sí... però estàs pagant ja la plataforma i a més et claven doncs 20 escaig euros, eh? Bon, és discutible això.
Que la gent vagi al cine, eh?
Sí.
La cultura és segura, els cines són segurs, jo hi he anat, vull dir, ja últimament en els darrers temps no hi havia molta gent al cine, ara, doncs, pues, bueno, pues, almenys aquí a Lleida, doncs això, aneu al cine.
Ja.
El fet de que puguem veure les coses en pantalla gran, que molt sempre
bé.
És més espectacular i millor. Després, pues, hi ha hagut aquesta polèmica i també s'hi va sumar la pel·lícula Cruella de Vil, que també es va estrenar a les dues plataformes, també es va sumar amb aquesta demanda amb Emma Stone i Scarlett Johansson com a demandants. Vale, seguim. Pues aquesta, Shang-Li i la leyenda de los 10 anillos de Marvel, també s'estrenarà al setembre. Tindrem també la estrena del remake de Dune, com li digueu vosaltres. la pel·lícula que
Això és un videojoc? Era un videojoc? O va ser un videojoc?
Potser va fer un videojoc. Jo sé que parteix d'unes novel·les de ciència-ficció, vale? Extraplanetàries. El 19 de setembre serà aquesta estrena, que és molt esperada, dirigida pel Denis Villeneuve, que és el que va fer l'última de Blade Runner, entre d'altres pel·lícules que, bueno, pues que també ha fet, com La Llegada o d'altres pel·lícules, no? Denis Villeneuve, que el seu fandom, els que són fans d'aquest director, doncs ja estan al cas de que el 19 de setembre ha de sortir aquesta pel·lícula. Mm-hmm. Tindrem també l'estrena super esperada de Sin Tiempo para Matar, Morir, Sin Tiempo para Morir. Per l'1 d'octubre l'han ficat aquesta data, que sempre en parlem tu i jo de a veure quan surt aquesta de James Bond. No?
Aquesta és aquella que fa tant temps que està rodada?
Sí.
Val.
Sí, bueno, encara...
Abans de que ens quedem sense temps, perquè hem parlat ara de les estrenes properes, que n'hi ha de força interessants i, a més, de molts gèneres, per tant, per tothom, va, hi ha un ventall amplíssim. Escolta, tema sèries, perquè ja saps que des de fa uns anys... hi ha sèries potents d'estil cinematogràfic, d'aquestes que són 10 capítols per 8-10 capítols per temporada, de capítols que duren entre hora, hora i mitja, amb un acabat cinematogràfic, i que hi ha tot un món a les sèries, i a més hi ha tot una legió de fans per moltes sèries. Quines sèries em recomanes per acabar l'estiu?
ara sap greu perquè m'alio amb el dimoni, no? Que ara estàvem mal parlant una mica amb el tema de la demanda de Disney Plus, però ja ho saps que jo soc molt adepta amb aquesta plataforma.
Sí.
De fet, aquesta setmana, el dimecres, van estrenar una sèrie d'animació que es diu What If, què passaria si, i que planteja una cosa que s'obre ja a les dues sèries anteriors, dos de les sèries anteriors que ha estrenat la plataforma en l'univers de Marvel, no? Que se diuen Loki, la sèrie de Loki, que és com el dolent de Thor, és el germà de Thor, uh-huh. Vale? I el de Bruja Escarlata i Vision. Què passa amb aquestes dues sèries? Que obren la possibilitat a universos paral·lels i a línies temporals i dimensionals diferents. Vale? Llavors, què planteja la sèrie de What If? Pues la sèrie de What If planteja el primer capítol, que és l'únic que s'ha estrenat, que si en lloc de Steve Rogers hagués entrat a la màquina que el va convertir en supersoldat i el va convertir en el Capitán Amèrica, si hagués sigut l'agente Carter, la britànica que està treballant amb ells, no, la que es fica dintre la màquina. I bueno, la veritat és que em va encantar, ho he de dir, vull dir, no tenia massa confiança en tenir unes bones coreografies de lluita amb una animació a l'uso, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc no era animació 3D, sinó d'aquesta, de dues dimensions, molt de còmic.
Sí.
I em va agradar. La veritat és que és una sèrie que té molt dinamisme i molt moviment en les seves escenes i que, bueno, planteja, pues, això, l'obertura d'universos paral·lels, no? Llavors, hi ha un narrador que t'explica, os voy a explicar que hubiera pasado si.
Uh-huh.
Vale?
Bueno.
Llavors, què passa? També dintre de la plataforma Disney Plus, els fans de l'univers de Star Wars han dit, ostres, com molaria fer això amb Star Wars? I és que, de fet, hi ha uns còmics, vale, que,
però
que
un moment, vols dir que queda alguna cosa per dir de Star Wars?
O sigui,
jo crec que s'ha dit tot, s'ha fet l'abans, el després, el durant, el paral·lel, el del planeta del costat. O sigui, és que s'ha fet de tot ja.
Vale, pues ara els fans demanen què passaria si. Llavors hi ha uns còmics, com et deia, que plantegen què passaria si la princesa Leia s'uneix a l'imperi amb Darth Vader. Pam! Ah. ¿Cómo te quedas? Llavors, pues bueno, sí. Demanen això. Jo, de fet, de Star Wars estic veient la sèrie Bad Batch, que avui, de fet, s'estrena el darrer capítol de la temporada. Són, no sé si són 15 o 16 capítols que ha tingut aquesta primera temporada. I bé, va sobre, durant les guerres clon, una remesa de soldats clon, doncs els hi falta un xip. Vale, llavors pues, no són tan clònics, vull dir, tenen les seves pròpies personalitats, els seus skills, les seves habilitats, i bueno, la sèrie es diu La Remesa Mala. La veritat és que està bé. D'animació també he vist la nova temporada de Rick i Morty. M'han recomanat Invencible.
Espera. Espera, que has mogut el micro i no t'he escoltat bé. La nova temporada de què?
De Rick i Morty.
Ah, Rick i Morty. No, sé qui són, però no ho he seguit. La veritat és que no.
Bueno, és així humor d'este bestial, no?, que en diuen, que és així com molt agosarat molt, i molt científic, alhora, vull dir, una sèrie molt friki.
O sigui, més enllà de Los Simpsons, eh?
Molt més enllà de Los Simpsons, sí. Però és que encara n'hi ha una que va més enllà, que es diu Solar Opposite, que la teniu a la plataforma Stars, també de Disney+, Plus, i, bueno, increïble, també me va agradar molt. Molt bèsties, les sèries aquestes d'animació.
Doncs ja veieu.
El guió, així, un humor molt adult, això no ho poden mirar nens.
Bueno.
Què més tindrem? Bueno, pues he vist també Cruel Summer. Bueno, la tinc a la meitat, la veritat és que no m'ha acabat d'enganxar. És un thriller psicològic, una mica similar a l'argument de Gossip Girl o aquella d'Un plan perfecto, la pel·lícula aquella on també sortia Blake Lively. Després, Sombra y hueso, que és una sèrie de fantasia. No sé si n'has sentit a parlar. Los Bridgerton, una sèrie d'amor. Uh-huh. Que també, i després una que te recomano a tu personalment, Ricard, encaridament, que sé que t'agrada el gènere de la ciència-ficció, la de Perdidos en el espacio, perquè al setembre s'estrenarà, setembre-octubre s'estrenarà la última temporada d'aquesta sèrie, que té 3 temporades i 10 capítols per temporada.
O sigui,
que tampoc no és molt.
Estic esperant que facin la segona temporada de Another Life, amb la amb l'actriu que sortia a Galàctica. Uh-huh. Bueno, i d'altres, estic esperant. Em deixes acabar a mi amb una recomanació?
Vinga.
Mira, des de la plataforma Apple TV Plus, Ted Lasso. Si no l'heu vist, de veritat, és una comèdia que gira al voltant d'un equip de futbol des del punt de vista de l'entrenador. Estan llançant ja la segona temporada. Surt un capítol cada divendres. Per tant, avui, em sembla que el tercer o el quart ja. El quart. Avui han lliberat ja el quart de la segona temporada. Ted Lasso, que aquesta, a més, és lleugera. És d'aquesta de 29-30 minuts. Mitja horeta, per entendre'ns. Ted Lasso. Mira-la. Laura.
A Apple mira, TV, no? M'has dit?
Apple TV Plus.
Clar, jo l'Apple TV Plus no la tinc.
Bueno, però tens una subscripció gratuïta allí.
Hi ha una sèrie que ha de sortir, que tinc moltes ganes de veure, que es diu Fundació, basada en el
sí.
Que també estarà només per Apple TV.
Sí, sí, això estarà aquesta tardor. Bueno, Laura González, va, que m'has posat deures aquí per mirar sèries i pel·lícules que no veguis, eh? Que acabis de passar bon estiu.
Bon estiu.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Doncs apa, que ens n'anem ja directes a les 2 de la tarda. Ull, jo sé que som pesats, ho sé, però s'ha de ser pesat per recordar-te, sobretot, que hi ha un risc d'incendi altíssim a moltes zones de Catalunya. Per exemple, mira, a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, respiren a lleugerits després que els bombers ja han controlat l'incendi del Tossal del Matret. Però, aquest ensurt ha destrossat un dels espais amb més valor paisatgístic de la zona. Era un paratge que, a més, es va salvar en el gran incendi del 1994 amb boscos grans i vells. Per tant, molta cura, de veritat. Estem a les portes d'un cap de setmana. L'hem de gaudir, sí, sí, perquè ens ho mereixem tots plegats, però s'ha de tenir molta cura. En fi, escolta, que ha estat un plaer acompanyar-te aquestes dues setmanes a COPE Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. La veritat és que saber que hi ha gent des d'Amposta, al Montsià, a Tortosa, al Baix Ebre, fins a Figueres, a l'Alt Empordà, a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, Barcelona, a Lleida, la Noguera, els Pallars, l'Alt Urgell, a la Cerdana, el Ripollès, Berguedà, Osona, Bagés, Selva, segur que me'n deixo, que ens escolten a COPE, és un plaer. Acaba de passar bon divendres, sempre saps que estàs ben informat a les sintonies de la cadena COPE, gaudeix del cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim, i aprofita el que queda d'estiu. Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.